Gracia 6 de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i tots. Un dia més, després d'un dia de pont, d'un un dia en el que hem pogut relaxar-nos tots i tornar a enganxar lo que és la setmana. Les 12 i un minutet estem a nou de l'últim mes de l'any, del 2020. Quines ganetes teníem de què se'ns passarà. La que els parla Susana Pérez Balaguer, ben acompanyada per Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
I també per Maria Ventura López. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Anem a les notícies d'esports ràpidament, perquè han sigut prou variaetes o almenys llamatives.
Sí, el Villarreal no jugarà demà el seu partit contra el Caravac, que està aplaçat. 9 jugadors del Caravac tenen Covid, 2 lesionats més 2 que estan en quarantena. Pese a això, el sorteig, el dia 14 a la 1, segueix sent aquest dia i el Villarreal seguirà estant en aquest sorteig.
O sigui que el dilluns tindrem sorteig a la 1 en directe des d'ací, des de Ràdio Villarreal, perquè així s'entraran d'estos equips el que els toca de primera mà.
Sí, primer se jugaria en el camp d'ells, la tornada sí, en febrer. Per tant, el Villarreal, pese a no jugar demà, el sorteig el dilluns igual estarà. Dir que ahir el PSG està molt bas a exigir, se va parar per una declaració racista d'un àrbit i va dir a un jugador: el negro, ve i mira quién es. El ajudant de l'entrenador de l'Istanbul, huevo, se va donar. Un jugador del París també. Els dos equips se van retirar del camp i avui es reanudarà.
O sigui que va tindre una... En aquesta frase se notava que era una... El tono era racista, eh?
A veure, és cert que ell s'intenta defensar dient això, dient que entre els àrbits se comuniquen així, però, bueno, este matí així del ministre d'Esports de Romania a demanar disculpes, per tant, jo crec que inclús en Romania saben que dir aquesta frase així queda racista.
Bueno, pues això, un poc de senderi que tinguem les persones a l'hora de parlar de determinada manera. Podem passar a les notícies que ens dona culturals, econòmiques, socials, polítiques, podem. Maria?
De tota índole, la veritat, un sortidet. Ja sabeu que sempre es comencem en les xifres de Covid. La Comunitat Valenciana ha registrat 2.120 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o, ja sabeu, a través dels tests d'antígens. D'aquests 2.120, 136 corresponen a la nostra província, a la de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.158 persones ingressades, 188 menys que dilluns passat. D'aquestes persones ingressades, 111 corresponen a la nostra província, amb 17 pacients a l'UCI. D'altra banda, pues, han registrat 14 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Hi ha 69 nous brots. Només un correspon a la nostra província. Exactament ha sigut a Vinaròs, amb 9 casos d'origen laboral. Susana, ja sabeu, pareix que vaig abaixant les xifres, però mentre quede un que està infectat o que continuen hi haguent morts, pues, no ens agrada res. Sí que com a notícia positiva del dia, pues, ahir ja se va començar a fer les primeres vacunacions al Regne Unit. Els mitjans de comunicació d'ací d'Espanya es van fer ressò, van parlar en la primera dona que va ser vacunada. Dins de 15 dies tindrà que tornar a ser vacunada perquè aquesta vacunació té se té que fer dos vegades. Tots els que han sigut vacunats tenen efectes secundaris, fins al càncer també ten, el 10% té fins febre després de ser vacunat, i el 60% el que més sentís és cansanci, no? Una volta vacunat.
En este cas, el divendres dia 4, en la Comunitat Valenciana se destacaven quatre poblacions, una era Elda, que tenia 509 casos per cada 100.000 habitants. Bueno, pues ha baixat de 268 que estaven en actiu, n'hi ha 226. També en Alcoi, que tenia 361 de cada 100.000, està baixant, va a la baixa. També en Vila-real, que teníem 379 per cada 100.000 habitants, estem baixant. I també en Petrel, de 475 que tenia cada 100.000 habitants, també està baixat, en tenim en actiu 148. Per tant, encarem poquet a poquet i ben bé els Nadals, veurem com els acabarem. Una pauseta de publicitat i recibim el nostre primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Vila-real.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
El alcalde de Vila-real, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada.
Thank you.
I ara tenim amb nosaltres a l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Mire, jo este matí tenia curiositat, perquè com ja fa dies que no el veiem i això, i pensava, jo, des de quant de temps farà que tenim l'alcalde? Bueno, doncs va ser un 11 de juliol del 2011 que vostè va ser alcalde de Vila-real, eh? Ja ha plogut.
Ah, bueno, ja, ja. La veritat que l'any que
l'acabé de deixar sorprès, eh?
No.
S'ho esperava.
No, sí m'ho esperava perquè, a més, estic aquests dies pensant molt en que ja quasi són 10 anys de canvi en Vila-real i estem treballant també en intentar fer un balanç de tota aquesta època i redefinir tot el que és el projecte per a mirar cap a la nova dècada, la dècada
vostè,
que està ahí, que entra en guany, no?, del 2021.
Quan entra de consejal en el 2003, imaginava que passaria tot el que passa i que en el 2020 tindríem una pandèmia en la que vostè seria alcalde, que quasi portaria 10 anys d'alcalde i s'enfrontaria a una pandèmia, que això era impensable. El 2003 vostè entra de regidor.
Sí, sí, a més tot allò va ser tota una experiència molt positiva. El que passa que jo de 2003 a 2011 la meva tasca de regidor en l'Ajuntament, en l'oposició, en la primera etapa de 2003 a 2007 no vaig ser cap de llista. Vaig anar de número 2 en la llista en el candidat Salvador Capella. I l'anterior sí que vaig anar cap de llista i va ser ese impàs del per què me vaig tornar a presentar i vaig continuar lluitant, perquè bueno, vam incrementar d'una manera important els vots, van ser més de 1.500 vots és que vam créixer en el moment en què vaig assumir un poc la responsabilitat en aquell 2007. I bueno, a partir d'ahí, creixement de dos regidors també, i només a 9 vots de que perguera la majoria absoluta el Partit Popular en aquell moment. Aleshores, evidentment, poso, se fa les reflexions i sí, totes aquestes coses les estic pensant també aquests dies, clar.
Sí, jo, veure per què li ho dia.
No m'ho podia esperar, evidentment, el que estic
no, vivint. Realment, quan este matí jo sabia que tenia que entrevistar-lo a vostè i jo l'he vist estar de regidor, lluitar molt perquè eren moments molt durs en aquell moment en el que se limitaven molt les intervencions i el feien patir. Vostè tenia moltes preguntes que fer, li deixaven molt poc lloc per a fer aquelles preguntes, i en el 2007, quan vostè per 9 vots no pot accedir a l'alcaldia, té que tragar-se a Travolta i sos plenos interminables i esa quantitat de preguntes que portava del poble, que jo ho veia, eh? És dir, ho puc dir perquè jo ho veia, el que passava.
No, jo li agraeix tota aquesta reflexió molt ràpida. Primera, jo evidentment no, crec que és passat i que el nou model en Vila-real és un model totalment diferent, i malgrat que alguns s'empenyen en intentar generar una imatge de que així no n'hi ha llibertat per a l'oposició, de que l'alcalde monopolitza els plenaris i tot això, bueno, això és del cel i la terra comparat en lo que passava fa 10 anys, no? I això és algo que tot el món sap i que viu en el carrer, però sí és important que se diga, sobretot per a molta gent que mos estarà escoltant, que en aquell moment que ara tenen 18 anys i podrien votar, i en aquell moment ne tenien 10 o 8, o 9, perdó, mm-hmm. però són 9 anys, no? Lo que han passat. O sigui, quan tenien 8 anys no se fijaven en aquestes coses. Pues bueno, fa 10 anys en este poble, a l'oposició, a mi, quan anava a fer una roda de premsa, el candidat que s'havia quedat a Nou Bois de poder governar en Vila-real i que tenia 8 regidors en l'Ajuntament, se retiraven les càmeres de televisió i no mos gravaven i mos censuraven. Per exemple, els plenos no se podien veure per televisió ni retransmitir en ningun tipus. Vam tindre que anar inclús a la justícia per a exigir que això poguera ser aixina. Això passava en este poble governant un partit, que era el Partit Popular, que per desgràcia no només va fer aquestes coses que ja són lamentables, sinó el més important i el més greu que va fer va ser estar a punt d'arruïnar esta ciutat. Però bueno, al final el passat passat és, la vida està ahí. En 2011 va haver un canvi i aquest canvi no estic totalment convençut que ha sigut tremendament positiu en els seus claroscurs, evidentment, perquè en tot no pot ser positiu, però estic convençut que ha sigut positiu per a tots i per tant pues ja ni siquiera m'ofèn quan alguns que han conegut tot això intenten comparar-nos en aquella situació.
Mire, jo li dic això perquè jo sí que he conegut a les noves, vaig conèixer a les noves generacions que entren de regidors en l'Ajuntament i algunes a vegades, no sempre, a voltes me diuen si jo tinc llibertat a l'hora d'entrevistar-lo. Ne tinc i molta. Vostè no mai m'ha dit a mi no que tinc que preguntar-li, ho tenim que fer públic. Alcalde, no mai m'ha dit vostè a mi el que tenia i el que no tenia que preguntar-li.
Ni a vostè, ni a vostè, ni a ningú, de veritat, bueno, Susana,
ho sap. Jo puc parlar per mi.
Ja. No a ningú, i el meu despatx està sempre obert des dels sistemes protocolaris que n'hi ha que establir per a poder treballar i que la gestió siga eficaç i tal, però jo no he deixat mai de parar-me ningú en el carrer que m'hagi plantejat una crítica, un dubte. Així han canviat moltes coses, no? I per tant, per a bé, però dona igual, quan ja se superen les coses, jo crec que al final la gent ho veu i el que tenim que ser capaços és de no fer massa cas al ruïdo que alguns intenten fer quan no tenen projecte, no? Quan no n'hi ha projecte i coses que oferir i alternatives que plantejar, pues se dedica a intentar pues ficar en dubtes l'actitud de l'altre. I això a mi la veritat que m'aporta poc ja. També no sóc el mateix que era fa 10 anys, Susana, i
bueno, però és que tot el món estem en contínua evolució. Bé, jo li dic això perquè nosaltres recibim preguntes de la gent del carrer i fins i tot vostè sap que n'hi ha preguntes que no volen donar el nom, i quan no volen donar el nom també li la fem la pregunta. N'hi ha gent que encara no vol manifestar el seu nom públicament i no passa absolutament res. Si li pareix, anem a per aquestes preguntes que ens arriben dels ciutadans de Vila-real. Mire, Fina mos diu que ella té entès que van a repartir mascaretes als col·legis i pregunta quantes i de quin tipus.
Bueno, se m'ha ajudat moltíssim als col·legis des del primer moment en un pla que vam activar de lluita contra el Covid i de tornada física a l'escola en 5 punts que estem complint poquet a poquet, però que la paraula és important complir-la, i en els pocs recursos que tenim en l'Ajuntament de Vila-real estem fent front no només als col·legis públics, també als concertats, inclús als privats en un moment determinat, que en tenim un en la ciutat com és el Britànic, li vam oferir la nostra col·laboració en la sensibilitat de que al final tot el món que viu en esta ciutat paga impostos, no estem en un moment normal, estem en un moment excepcional i anormal en el que és molt difícil de vegades aconseguir les coses. Ara molt més fàcil, al principi era molt complicat, i al principi van garantir tablets, van garantir neteja, van garantir personal de l'Ajuntament, funcionaris per a transformar les classes, habilitar-les per a complir els protocols Covid en personal nostre de l'Ajuntament, perquè el personal nostre de l'Ajuntament és personal del poble, no? I que paga la gent els seus impostos. En aquesta filosofia, continuant aquesta filosofia, hem fet un acord també en Carícies i en Laboratoris Costa, dos empreses locals, per a garantir 800 litros de sabó per a totes les escoles, també totes de tot tipus, sense discriminació. Hem fet prop d'un milió de servilletes, estem inclús encarregant-ne en estos moments més per a que no tinguin ningú problema en llevar-se les mans les 5 o 6 vegades que els xiquets tenen que pues que llevar-se les mans pel protocol, i està funcionant molt bé tot això. I a partir d'ahí, evidentment, també vam veure que n'hi ha algunes situacions que a mi me preocupaven i que estem molt pendent d'elles, que són pues a lo millor, evidentment, també estem reforçant molt en mascaretes, en material de protecció, com hem fet també en les botelletes estes de l'hidrogel per a les mans, en tots els actes, ahir en la Puríssima vam repartir les botelletes xicotetes, en tenim de més grandetes, els hem repartit de les grans també a les esglésies, a centres culturals, a tots els llocs de totes les confessions de la nostra ciutat, tractant a tot el món per igual davant d'una pandèmia tan complicada com esta. Per tant, l'Ajuntament ha sigut també un element de protecció al veí i veïna, i això ha sigut molt diferent a altres llocs, no? En el qual no mos hem plantejat el que comprem en l'Ajuntament de Vila-real en els impostos de tots, a qui va dirigit. Al final va dirigit a la salut, a protegir-nos entre tot. I com li dic, respecte a la pregunta esta concreta, teníem un... Jo li traslladava a la regidora d'Educació, Aida Beteta, i a Sílvia Gómez, que me constava, que m'arribaven, i que jo mateixa ho intuïa, no? Que n'hi haurien algunes famílies que no per dificultats moltes vegades, de vegades per descuido, no? A lo millor el xiquet va a classe en una mascareta que té 2 setmanes o, i que no és adequada, etcètera, etcètera, i per tant, pues bueno, nosaltres anem a ficar de la nostra part tot el possible perquè això no passe. I què hem fet? Pues hem adquirit, ja teníem en un banc de mascaretes, que com sàvem ser l'Ajuntament que en plena confinament, no? En plena pandèmia més dura, vam repartir 150.000 euros en mascaretes, en un acord en una empresa de Morella, vaig pujar jo personalment en una furgoneta per la nit a replegar-les, per a baixar-les, les vam repartir a totes les cases. És a dir, hem fet un tremendo esforç en tot això i anem a continuar fent-lo. Ara anem a repartir 12.000 mascaretes, que van a ser de tipus quirúrgic, vale, les homologades en totes les condicions, i un els altres d'un altre tipus també, però sempre homologades, n'hi ha de dos tipus, de la FFP2, i bueno, seran els professors, els directors de les escoles qui decidiran i qui d'alguna manera en aquestes situacions que vegin que se necessiten, pues se donaran sense preguntar-li a ningú la renta, d'on ve, qui és i res, no? Perquè jo crec que en el tema de salut no s'ha de preguntar tot això.
El criteri el que seguiran per a donar aquestes mascaretes anirà a càrrec de la direcció de cada col·legi, que sap la situació de cada criatura.
Per supost.
També Marta diu que este any tan atípic, claro, van a muntar el naixement i l'arbre de Nadal, que precisament...
12.000 mascaretes i 400 pots de desinfectant, d'un spray especial també que hem comprat, que també s'estan repartint ja per les escoles. És un spray molt fàcil per als professors també i tot això, perquè en anticipació, a mi m'agrada treballar en planificació i anticipació, pensant en quins problemes poden haver per a ser més forestal que bombero. Quan jo és bombero, sempre acaba havent algun incendi i sempre acaba havent, evidentment, algun ferit, i tenen que haver bomberos, però és molt important la labor prèvia, no? I llavors veiem que arribava l'hivern, els moquets dels xiquets, el constipat, lo típic en este temps que es comença a fer fred, i que els mestres no poden estar cridant a la limpiadora totes les dies per a que en el moment i a totes hores que damunt d'una taula d'una aula tal n'hi hagin problemes. Hem comprat un spray especial també que va molt bé i que ràpidament en aquestes servilletes que hem fet en carícies, paper, a tots els centres i tal, ràpidament se neteja, i intentar garantir tot el màxim possible la desinfecció en els col·legis, perquè els xiquets, malgrat que no passen el Covid d'una manera tan dura com els adults i no s'infecten tant, i tot això ja són evidències científiques, sí que són portadors del mateix i poden anar a casa als avis o poden anar a casa els familiars i poden ser un problema de salut pública que entre tots tenim que cuidar que no ho siga.
Este matí ja hem pujat el vídeo de que s'està muntant l'arbre de Nadal així baix a la plaça de l'Ajuntament. Però, clar, les terrasses que estan... vostè sap que sí, bueno, així en la gent que està sentint-nos, així en els porxes, el que han fet han sigut traslladar a la part de davant de la plaça terrasses i taules. Què fem ara en aquestes terrasses?
Bueno, pues era el primer que vam pensar, no? Evidentment. Ràpidament jo me vaig anticipar, farà 2 o 3 setmanes, vam parlar amb el regidor respecte a què anàvem a fer. Evidentment nosaltres no anàvem a entrar en els debats de les llums de Nadal, ens pareixen important, perquè jo vaig dir que n'hi ha que lluitar en les crisis contra 3 coses. N'hi ha que lluitar contra la incertidumbre, n'hi ha que lluitar contra la desconfiança, tota crisi ens genera això, i n'hi ha que lluitar contra la tristesa. Sense lluitar contra la tristesa i no donar un poc d'alegria, ni el comerç viu, ni fem projectes, ni cim al carrer, i esta societat s'alimenta en l'empleo, en l'economia, en tot, quan és de més també mos manegem i quan intercanviem coses, no? I també alegria. I per tant anàvem a fer-ho. Com ho anàvem a fer? Bueno, pues jo li vaig dir al regidor molt claret, lo primer que has de fer és parlar en els restaurants i en els bars que tenen aquestes terrasses ahí, que per cert no paguen l'ocupació de via pública, perquè este govern va ser el primer de la província que va exonerar d'este pago i que va continuar durant el 2021 sense cobrar ni un euro a les terrasses dels bars, l'ocupació de via pública en els mercats o qualsevol que faci activitats al carrer del món del comerç. I és una manera d'ajudar-lo. Són 180.000 euros que deixarem de cobrar, ¿vale? I que pensem que és una manera de incentivar la economia i, bueno, nosaltres ens apretarem el cinturó per un altre puesto, però evidentment pensem que ara n'hem de cuidar més que mai en la medida de les nostres possibilitats econòmiques, perquè si tinguérem molts més diners evidentment ens ajudaríem en ajudes, en autònoms, en subvencions i en el que farà falta, però l'Ajuntament de Vila-real està molt mal econòmicament per com el van deixar especialment aquells governs del Partit Popular en l'urbanisme i en els préstamos que van demanar als bancs que estem pagant en estos moments. I bueno, jo el que li tinc que dir és que com els bars van ser partidaris, va dir, si fiquen algun problema no se monta ahí l'arbre. Per cert, com han vist, el Belén s'ha muntat davant de l'Ajuntament, en la porta de l'Ajuntament, la part que està tancada, també vaig ordenar la Ixoixina. És un bon puesto, la gent se pot arrimar, el pobre, la nostra tradició és la del Belén, evidentment, i ha d'estar i ha de presidir les nostres Nadals, els nostres valors cristians, que és el que vivim així, i la nostra tradició, i bueno, i vindran els reis saboremos, que ja han confirmat que van a vindre igual en totes les dificultats que n'hi ha, perquè són magos i per tant ells poden vindre, però evidentment no podrem esperar los totxen i s'acaba el gata i els antonianos que duen tants anys i tants anys en la ciutat esperant-los, no han tingut que reinventar-se i veure com poden rebre'ls ja de més que els xiquets es puguen veure i anem a fer accions a este respecte, però per tant el Belén està ahí i l'arbre, com les terrasses han dit, que fantàstic, no hi ha cap tipus de problema. Si el Belén se llevava i podien ficar per dins les taules i les cadires, perfecte, i que a més el Belén li donava inclús un poquet d'alegria, perdona, l'arbre li donava un poquet d'alegria
i l'il·luminació, claro.
Si no l'haguerem agarrat i en vez d'aquest tipus d'arbre ja ho teníem previst, eh? Si haguerem tingut algun problema, perquè ells haguerem vist dificultats per al seu servei, que és el que més ens importa en aquests moments, el pa de la gent, la salut i el pa de la gent. El que més m'importa, no dude que haguem ficat una altra cosa de ferro diferent ahí en la plaça Major, com fora més moderna, però bueno, volem continuar en la tradició nostra de l'arbre típic nostre, perquè és una plaça porticà, medieval, que pega més a so que ficar-li una cosa d'estes de llums cóniques que se fiquen ara en tots els llocs. Canviar això també pega en la plaça de la Ceràmica o així en la plaça Major en un altre moment, no? Però la nostra tradició és este tipus d'arbre. Per cert, vull tornar a dir que este tipus d'arbre no és ningú atemptat a l'ecologia, al medi ambient, que no se preocupe la gent. És un arbre que n'hi ha que llevar-lo sí o sí. Això està molt controlat avui per medi ambient i, per tant, n'hi ha que fer podes i limpieses de monte, perquè n'hi ha molts llocs que estan molt propet als arbres i que per tant no poden créixer el resto, i per tant fan aquestes neteges i de forma molt controlada en uns certificats de garanties, com que això està totalment autoritzat per medi ambient i tal, se talen, després este arbre se du, la madera s'utilitza, se recicla i s'utilitza per altres coses. Per tant, tranquil·litat, que no hem matat cap arbre per a poder instal·lar este Belén, si no, no ho faríem en aquesta sensibilitat si no fora necessari, no? Per tant, en aquest sentit els bars i restaurants han donat la conformitat i si no m'ho va dir el regidor i a més estaven contents sempre en la sensibilitat que tenien que tindre i endavant i a viure el Nadal en la màxima alegria que puguem viure.
Si no se fa fira a Santa Caterina, mos diu Carlos, sí que hi haurà fira de Nadal. Quina diferència hi ha que es puga fer fira de Nadal i no s'hagi pogut fer la fira de Santa Caterina?
Bueno, pues que la fira de Santa Caterina són 500 paraes que venen de tot Espanya, o sea, que venien de totes les comunitats autònomes per muntar aquestes 500 paraes, turrons de Onsiga, de Chichona, de Alacant, de xorissos d'Albacete. Així venia de tot i era lo bonico d'aquesta fira que ens va donar el rei Jaume I, i això era un risc el vindre gent de totes les comunitats autònomes que damunt estaven confinades algunes d'elles, no podien eixir, tenien que demanar permisos, i això era un lío com una catedral. Per un altre costat, evidentment, és una fira que en algunes ocasions han hagut més de 15.000 persones, 13-15.000 persones han passat per nostres carrers, que ocupa pràcticament mig poble en tota la zona centro, i que això era molt difícil per a nosaltres, conforme s'havia complicat el Covid, poder garantir la salut, no?, de la gent. Doncs així està la balança de la salut i el pa que hem dit, i l'economia. I quan veus que no pots garantir la salut, pues has de sacrificar un poc el pa. Quan veus que pots sacrificar un poquet la salut perquè ho pots controlar, i tres protocols i evitar d'alguna manera els contagis, pues has d'augmentar un poc més el tema del pas. És un equilibri continuat que m'intenta dur i que te pots equivocar, però aquesta decisió no tinc dudes que era l'adequada i la vam suspendre. A partir d'ahí el que vam dir va ser lo poquet que tinguem econòmicament, després de tots els sobrecostos que hem tingut en el Covid i tot el que hem tingut que invertir, anem a dedicar-lo a la nostra gent, a defendre el pa del nostre poble. Com anem a configurar la fira de Nadal? Pues en vez de ficar una pista de gel, que torne a dir, quan torne la normalitat la tornarem a dur, perquè era un espectacle interessantíssim, que venia gent de tres llocs, la ficàvem molt social, molta gent se'n va a capitals, a València, a Castelló, a poder patinar els xiquets en la pista de gel, que puguen fer en la seva ciutat ja, una ciutat com Vila-real que presta serveis, moderna, innovadora, pues és ideal, no? I mos dona esa alegria, era un foco d'atracció per a les paraetes que ficàvem allí en la mura, però bueno, enguany pues, hem preferit esos diners que valís a pista de gel. Com el problema està en garantir també els protocols sanitaris en una pista de gel, que les estan llevant en quasi tots els llocs, per lo complicat que és, les botes, ficateles, desinfectales, tornales, bueno, hem considerat que això no era molt adequat, i tots els diners que poguérem tindre per la fira de Nadal en les paraetes i en la pista de gel ho anem a dedicar a espectacles de teatre i atraccions per als xiquets. Per què? Perquè les paraetes de comerç també vam consultar en qui les monta, que normalment és UCOBI, l'Associació de Comerciants, i ho fem en ells, i ells van considerar, van parlar amb els comerciants que no estaven en condicions enguany i que pensaven que millor el seu propi comerç i vendre del seu propi comerç, i que perquè tindre una parada, alquilar-la, desinfectar-la tot el dia, ficar controls d'aforo i sí d'entrada, consideraven que no valia la pena, ja que tenim un centre molt comercial, un centre molt xafable, és a dir, molt manejable des del punt de vista de les distàncies, que millora traure gent a aquest centre i dinamitzar-lo i que estigui viu, i cada un el seu comerç organitzaria aquestes ofertes, les trauria al carrer o faria el que creuria convenient. També és un diàleg, igual que en les terrasses, en els comerciants. Nosaltres no fem res sense dialogar, parlem contínuament, no? I finalment ells van decidir, i així no m'ho va traslladar el regidor d'Economia, que paradetes no, de comerç, però sí, anem a tallar la mural el dia 18 de desembre, i el dia 4 de gener la tornarem a obrir, i durant aquests dies serà el lloc, el punt de trobada per a atraccions per als xiquets. N'hi haurà un tio vivo, n'hi haurà castells d'estos hinxables, però n'hi haurà coses i activitats per a aquests dies de vacances també dels xiquets, que ja ho han passat tan malament, que en ple confinament vam tindre que suspendre les activitats extraescolars, que vam tindre que suspendre l'esport escolar, els aplecs d'estiu i tot això. Anem a retornar-li-ho en més de 50 espectacles en tots aquests dies que venen cara al Nadal, i que van a suposar una inversió de 100.000 euros per part de l'Ajuntament de Vila-real, i tot a empreses locals, no? A les nostres companyies de teatre, a les nostres empreses que fan temes lúdics per als xiquets, i animar el comerç d'esta manera també, no? Per a que la gent isca. Tot en màxima seguretat i en tots els protocols adequats.
Conxita, parlant de la seguretat, mos pregunta com va la pandèmia a Vila-real en comparació amb altres ciutats. Bueno, i si és possible que s'arribarà inclús a confinar Vila-real. Mire, li dic això perquè vostè sap que el divendres 4 se publicava 4 poblacions, i una era la de Vila-real, on deia que teníem 379 contagiats per cada 100.000 habitants. Cert és que diumenge, d'aixòs 193 casos, han baixat a 164 el diumenge dia 6, que era l'última informació que teníem, però sí que és veritat que Vila-real havia pujat considerablement.
Sí, ja vaig explicar un dia, i torno a insistir, que les decisions i sobretot l'anàlisi de la situació que tinga un poble o ciutat no se tenen que prendre només mirant en aquesta pàgina fantàstica, en absoluta transparència, que la conselleria establís, en la que mos diu quin número de gent ha donat positiu en la nostra ciutat. No? I ahí després se multiplica en Vila-real per 2 i teix el que se denomina la incidència acumulada, perquè se calcula d'acord amb 100.000 habitants. Tants per 100.000. Com som 50.000, el número que haig de donar positiu se multiplica per més o menys per 2. Som 50.800 en aquests moments. No? Bueno, si mires els datos, evidentment pues dura confusió de la realitat com estem. Per què? Perquè així n'hi ha que tindre en compte tres coses en Vila-real concretament. Si això passa en nules, passa en Onda, passa en un altre poble, evidentment les autoritats sanitàries, que parlen amb mi constantment i que tenim un diàleg permanent, poden arribar a prendre més decisions un poc més estrictes, des del punt de vista que al final saben que estos pobles no tenen la capacitat, diguem, d'impacte en quant a quantitat de gent que de fet entra en Vila-real cada dia. És a dir, vull dir, perquè se mos entenga, en nules, pues, si n'hi ha gent que va acollir, n'hi ha gent que tal, al terme i tal, però nosaltres som una ciutat on la gent d'Onda ve a l'hospital, ve a la UNED, ve al... a l'estació. A
quin tràfic tenim habitualment nosaltres de gent?
Unes 75.000 persones al dia. Vale?
Entre... En som unes 51.000 i tenim unes 75.000.
És el que se denomina la població de fet. Hospital, Hacienda, Seguretat Social, UNED, centre de dia de drogodependència, centre de dia de l'Hospital Provincial, Juzgats, tots els serveis que Vila-real presta. Nosaltres som, en aquest sentit, una capitaleta que presta uns serveis i que ens dona molta economia també, i en això aspirem a millorar encara.
Entonces, les autoritats sanitàries no arriben...
Saben que molts datos dels que nosaltres tenim són de gent que no viu així, inclús. Vull dir, quan ens apareix un brot laboral, com el de l'altre dia que teníem en un lloc concret, 21-25 persones, resulta que quan ens fiquem a mirar-les, perquè jo i aquests temes estic pendent, pues de les 25 persones eren 8 treballadors. El resto eren familiars que en el rastreo havien donat positiu quan eixen aquests 8 treballadors. Dels 8 treballadors, 3 eren de Vila-real, 3 de Vall d'Uixó i 2 de Nules, per a ficar exemples. Val? Ens adjudicaven a nosaltres, perquè l'empresa d'on van eixir està en Vila-real.
Sí,
en Vila-real tenim 3.000 empreses.
Sí, en esta casa ho vam dir, era, el brot laboral era de gent que la majoria no era resident en la ciutat de Vila-real.
Això pot passar, però que n'hi ha casos en Vila-real, claro, que n'hi ha casos en Castelló, que n'hi ha casos en tota Espanya.
Sí,
però per què en datos d'avui, de 322 d'incidència acumulada, avui tenim 322, hem baixat prou, de 369 a 322, que això és una bona notícia. Per què en estos datos... no se plantegen estancaments de coses, no m'envien des de sanitat o pacten amb nosaltres que tanquem les instal·lacions deportives, que tanquem les instal·lacions culturals o que fem coses d'estes. Pues precisament perquè tenim aquests datos molt controlats des del punt de vista que se pot produir això que he dit antes, i segona perquè també jo ho tinc que dir públicament, no és un tema de tiramos flors, però nosaltres tenim uns protocols molt estrictes que ens han costat també crítiques en les xarxes socials i en la pressió d'alguns ciutadans, que tornarem a tindre aquestes pressions d'ací una setmana, i ahir estàvem debatint que era festa en el regidor d'esports un tema concret, pues perquè resulta que en el decret que la conselleria ha aprovat ara de sanitat ja poden entrar fins al 30% en els espectacles deportius gent, i nosaltres no anem a autoritzar-lo, ja ho dic públicament, dona igual, està gener, no? Tampoc vam autoritzar a que els pares entraren a veure els entrenaments dels xiquets, i se va produir prou de debat i mos diuen que no anda así en no sé on, no sé què, però bueno, tot això, tindre estos protocolos molt estrictes, perquè no tenim capacitat de netejar cada vegada que és la gent i tal, no tenim diners i volem prioritzar en el que volem prioritzar, en que els xiquets juguen, en que practiquen esport. Els pares poden esperar i ho han d'entendre, i aquests diners es tenim que administrar en altres coses, i vull ser seriós en tot això. I clar, quan la conselleria veu estos datos, però veu els protocolos que té Vila-real, pues tal volta estiguem evitant tancar instal·lacions deportives, com altres pobles i ciutats han tingut que tancar alguna piscina de per a si propet, han tingut que tancar algun camp de futbol. Entonces, i ese tema dels protocols...
Per a que quede clar, alcalde, no se permetirà i s'entrada el 30% de personal per evitar el després tindre unes represàlies contra nosaltres mateixa, que ens facin tancar les activitats esportives.
És molt fàcil, és a dir, la gent ens entendrà en un exemple. Que és el que els ficava jo als pares quan algú se ficava pues, molt brut en el tema de per què no tinc que poder entrar a veure el xiquet, en la il·lusió que tinc, i li dic anem a veure. El problema que tinc és que si vos deixes entrar a un grup que entrenen cada hora o cada lo que siga, i tu estàs que entren uns pares a veure uns, se'n van, entren uns altres, jo tinc que netejar tot on estan aquests pares, tal. Si me hice algun positiu en aquest espai, jo tinc que fer i comunicar a Conselleria Epidemiologia per a fer rastreo i PCRs i proves a tots. Per què se van fer grups burbuja xicotets en escolatges des 20? Per a tindre localitzats i controlats, i en cas de que és compositiu aislar només a d'isos i familiars d'isos. Si ampliem la quantitat de gent que entra en una instal·lació, o me la tanquen, que és el més fàcil que fan, dir, mira, com no podem fer... Saben per què les tanquen?
Sí.
Perquè no poden fer PCRs a tots i proves. Llavors arriba un moment que te diuen, mira, anem a veure, com vas a col·lapsar-nos l'ambulatori, perquè has deixat entrar a 500 a veure el futbol sala, o a 300, més els que jugaven a futbol sala, no sabem ahir d'on ha vingut el foc i n'hi ha 10 infectats, tanque-la. I s'acaba la història. Preferim que no. I la prova és que en Vila-real no hem tingut que tancar res, estarà toquem madera. ¿Vale? Perquè ens pot passar, jo ho dic ben claret, en un moment determinat que falle algo i tal. Però a dia de avui, termòmetres a l'hora d'entrar, medir-se la temperatura, repartir hidrogel alcohòlic per tots els puestos a punta pala fent pedagogia, explicant igual a la gent, donant-li el gratis, mascarilles, Nosaltres hem fet tot el que hem pogut i li assegure que ha anat bé per a que en datos aixina alts no tinguem tants problemes com estan tenint a altres llocs i no ho paguen després les nostres cafeteries, els nostres comerços i altres llocs. Se pot arribar a confinar Vila-real? Bueno, pues claro, se pot arribar a confinar Vila-real si tinguerem un moment d'irresponsabilitat molt gorda, n'hi haguerem molts brots i en un moment determinat decidirem que la gent de Vila-real no isquera de les seues fronteres, però això ho veig molt difícil. Si veuen, ja no estan confinant pobles concrets des de fa ja temps. Mm-hmm. En la medida que n'hi ha capacitat d'aïslar els que estan positius, que era el que sempre hem dit, no tens que confinar els demés. Si al final, si tu pots controlar els casos que n'hi ha, sense parar el pa i l'economia, és el que n'hi ha que fer. Però quan no n'hi havia mitjos per controlar aquests casos, el millor que era tallar per l'osà. I tallar per l'osà era, mira, no podem saber on estan els casos, no tenim possibilitat de poder controlar-los, tanquem. Y evitando la ocasión, día abuela, evitarás el peligro. Pero eso tenéis que ganar molt en cuidado. Per tant, no se asuste la gent, que continúen ser responsables. Que yo creo que ho estem fent molt bé. En Vila-real ho estem fent molt bé. Que els datos que n'hi ha són públics i estan ahí. I sí, claro que n'hi ha en estos moments 164 persones positives en els últims 15 anys. Bueno, pues una ciutat...
En els últims 15 dies.
Eso es. Perdona, 15 anys, 15 dies, però en 151.000 habitants quasi, 164 persones en la que està caent, pues és el que hi ha. No és una família que n'hi hagi 8 o 10, en un àmbit laboral que n'hi hagi 20 o 30. Tenim residències d'ancians, alguna d'elles que algun cas hi sabe que és, que ara per sort i per tot el que ha avançat anem controlant i no tenim la desgràcia que hem tingut, no? Al principi de tota aquesta situació, que evidentment la gent està empadronada sí perquè estan en la residència, però són de pobles desvoltants. I molts xiquets que venen a escoles de Vila-real, als instituts de Vila-real, vegen de Onda, vegen de Nules, vegen de Valldusó. Aquesta és la realitat. Doncs tenim que entendre que prestem serveis comarcals i, per tant, tenim que veure més allà en Vila-real de lo que és un poble, perquè ja no som poble. En segon lloc, que tenim protocols molt estrictes que ens ajuden a que Conselleria també sàpia com estem duent el tema si nosaltres, i que quan a mi me plantegen alguna proposta la negocien i perfectament puguen fiar-se de l'Ajuntament de Vila-real en esta matèria, i això m'alegra, i en això estem treballant colze a colze en el gerent de l'hospital, en Miquel Rovira, en Pep Trullenc, en epidemiòleg i tal, i esos datos són els que n'hi ha que mirar, val?
Mire, esta pregunta és anònima i bueno, el diners, diuen que si els diners ahorres durant el confinament en llavors de mantindre jardins, limpiesa de carrers i demés, tot això que s'han ahorrat, a on van a invertir-lo?
Ho hem invertit ja de sobre, o sigui, això és una pregunta que ens diuen contínuament. Tot el que ens hem ahorrat de llum en polideportius que no hem obert, en instal·lacions deportives de tal, en menys neteja perquè n'hi havia menys brutedat en el carrer, perquè n'hi havia menys gent, però claro, tot el que dissabes de gastar-te en l'àmbit de la neteja, en els contrats que ja estaven adjudicats del neteja, en el tema d'agranar o tal, ho tenies que fer en desinfectar. O sigui, que una cosa per l'altra. Antes no teníem que estar baldejant contínuament com hem baldejat contínuament en au i en lejia, a més de l'ajuda dels llauradors, voluntaris i tal. La empresa que tenim adjudicada, Estespa, en el tema de la neteja de la via pública, ha fet un sobreesforç perquè se li ha demanat i tots els diners que tenia que haver invertit en una neteja ordinària i normal l'ha invertida en desinfecció, en protocols Covid, en tot això. Però només li dono un exemple també a la gent. En aquests moments els estalvis que hem pogut tindre més o menys per damunt poden estar en 1,5 milions d'euros, una cosa aixina, 1,4 milions, entre 1 i tal, duen gastats, jo crec que quan acabarem l'any 2,5, o sea que aquestes preguntes de vegades les festes, on ja està tot invertit, és a dir, només en serveis socials, en l'ajuda a les famílies, tant en entitats que els hem ajudat impulsant-les un poc més, Antonianos, Càritas, Creu Roja i Sant Vicent de Paul, que normalment són 200.000 euros el conveni, els convenis que tenim en ells a l'any són 200.000 euros per a que ens ajuden a implementar els nostres serveis socials. Enguany hem incrementat en 100.000 més, són 300.000, per tant, és per 3 per el que s'ha multiplicat l'ajuda, però al mateix temps, per exemple, en tema de lo que estàvem dient, no? De la neteja i tal, només hi acaba en este exemple perquè podia ficar-ne molts, però perquè la gent mos entenga. Mantindre els mercats ambulants, que mos pareixia important. Hi ha molta gent que compra en el mercat ambulant, que té un nivell de renta que li va millor el mercat també. Hi ha venedors que depèn el seu pa d'això, no? Generen economia també al voltant d'on estan.
El món de l'agricultura mos importa molt i n'hi ha molta gent que ven en ixe mercat el dijous. Hem fet un tremendo esforç per a que la gent torni a sembrar en la terra. N'hi ha diverses finques en Vila-real que produeixen ja verdura i això per a nosaltres és fantàstic, recuperar la terra, que tenim molta i molta uia gràcies a l'esforç que han fet els nostres avantpassats i no podem tirar-ho. Esta generació no podem dir això se queda ahí i ja està. No, tenim terra per a poder sembrar i menjam una tomaca del costat de casa, sense necessitat de que vinga de no sé quants quilòmetres. Bueno, pues tot aquest esforç i ese mercat del dijous, el del dissabte, el del dimecres, i esos mercats que hem mantingut pioners des del primer dia, mos costen 10.000 euros més a l'any, perquè tenim que ficar banys clínics, tenim que desinfectar, tenim que acotar l'espai, tenim que ficar seguretat. 10.000 euros, que són 120.000 euros a l'any només en desinfecció neteja des d'economia per a poder fer els mercats. És a dir, qui fa la pregunta, que tinga en compte que no se preocupe, que tot lo que no
sí, hem, és que en este
no,
cas
tot lo que no mos hem gastat, no dude que ho hem invertit de la millor manera.
En este cas és una pregunta anònima i ja sap que al principi de la entrevista li he dit que encara que ens arriben preguntes anònimes també li les fem, com també n'hi ha una altra pregunta anònima que vaig a fer-li ara en este moment i és un anònim també ens ha dit que ara que arriba el Nadal i hi ha molta gent que ho està passant malament, no s'ha plantejat l'Ajuntament fer algun tipus d'iniciativa per ajudar a les famílies que ho estan passant malament a celebrar també les festes? És dir, esta pregunta també és anònima.
Per supost. Mira, jo lo de les preguntes anònimes no me molesten, Susana, lo més mínim. Jo comprenc que n'hi ha gent que en un moment determinat, jo faig una cosa pareguda en una televisió, no?, de l'alcalde d'Escolta i tal, i l'altre dia una dona pues, directament va entrar i no me molesta, i jo ara a més vull intentar trobar-me-la un dia o estic buscant de poder parlar en ella a través d'una persona que conec, perquè la pregunta que me va fer és que per què no arreglava algunes seres del poble que estaven fetes un empastre, perquè l'únic que m'arreglava era el meu carrer, no? Entonces, jo a la dona sense ningú tipus de problema li dic que no me molesten lo més mínim les crítiques. Crec que de vegades n'hi ha tota una desinformació que se genera per part de l'oposició, maldat, però que no n'hi ha ningú tipus de problema en explicar-li. Jo, el meu piso, tota la, des de que el vaig comprar a la meva tia i vaig veure a vindre al centre, que sóc del carrer Ponent Baix, del barri de l'Hospital, molt d'orgull, tota la vida, on viuen els meus pares, en el carrer Poniente Bajo, però jo me vaig comprar un piso ja de fadrí quan vaig vindre ja a treballar al meu despatx d'abogats, que està també així en el carrer Pere Tercer, no? La gent ho sap, és un poble i no tinc cap problema en explicar les coses. Vaig vindre al doctor Font. Al doctor Font, mentre he viscut allí, que han sigut quasi 10 anys, no l'he arreglat per complejos. I els regidors contínuament me dient algun dia mataran una persona. I jo recorde al pare de Pasqual Batalla, que en pas descanse, que eixia de sa casa pobret en la bosseta de basura, i jo el veia pel ventanal del meu comedor, perquè estava allí i tal, i baixava, i li ajudava l'home, i la tirava perquè no n'hi ha cera. En doctor Fondo n'hi havia cera. Per anar a les dues farmàcies que n'hi ha, d'un costat i l'altre, no n'hi havia cera. Arribava un moment que era un pam de cera i la gent tenia que baixar baix al carrer. Això no li passa a la cera de la dona que dia que la té malament. Però la gent només pensa, evidentment, moltes vegades només pensem en el nostre interès. Jo també ho vaig pensar, per desgràcia, en no fer-lo perquè me criticarien, ja ho sabia, no?, que me criticarien. Doncs pues no ho vaig fer. I quan me'n vaig anar a viure al Maset, que en aquests moments estic vivint al Maset, vam tindre un gosset i és part de la família i ahí no el puc tindre tot el dia sol, és des d'un piso, no tinc balconet, no tinc res, i vam decidir alquilar un maset, després el vaig comprar i tal, i estic vivint en un maset, que tot el món també ho sap. Bueno, pues quan me vaig anar al maset, ja Paco, el regidor, me va dir, escolta, ara que no vius ahí, això és una vergonya, això al final tindrem un disgust, ahí la gent, els meus veïns, contínuament era tal, i ese carrer és un carrer que va a la Iglesia Major, és un carrer que va cèntric en comerços, en tal, està el Covi que tenia la set d'ahí, i el vam arreglar. I després s'han dedicat, des de l'oposició, inclús a traure vídeos sobre la porta de ma casa, diguéssim, que s'arregla el seu carrer. I li vaig dir a la dona, però cara a cara, li vaig dir, mire, no he arreglat el carrer mentre he viscut ahí, però és que el carrer no és meu. I entenga que no tenia cera, que tenia una perillositat, i li vaig fer un llistat enorme, Susana, de tots els carrers que hem arreglat en el poble, en estos anys que duem, que eren més de 30. I peatonalitzacions, carrers Cervantes, tal, tal. O sea, moltes vegades diuen moltes mentires, i a mi esta dona, per exemple, no va voler dir el nom en la imatge, perquè com anava pues, a criticar-me, per això li dic, parlava de lo de l'anònim, perquè està, igual li vaig dir, quan vaig arribar al Mas, pues a mi m'han pagat la piscina, una empresa m'ha regalat tots els taulers...
Però vostè entén tot... que la no, gent...
Però jo ho entenc, però...
Clar, jo, clar.
Susana,
jo... I en principi quan me diuen, mira, a mi passa això, però jo no vaig dir el meu nom, i no n'hi ha cap problema, però,
Susana,
és que igual li preguntaré a l'alcalde.
És que estem en directe, clar. Soc tan transparent que el meu despatx està ahí. Jo vaig convidar a esa dona, jo publico els meus béns. Obligatoriament cada 3 mesos. Vostè entrarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Vila-real i veurà el que tinc i el que no tinc. I veurà que tinc una deuda gorda d'una hipoteca que he tret en el banc de Sabadell i en la Caixa Rural una part. per a poder fer les obres del Maset i comprar-lo. A mi no m'ha regalat ningú res, però aquestes coses pues, se van llançant, se van llançant. Entonces, me pareix bé que diga, la moa serà està fatal, senyor alcalde, quan me l'arreglarà, bé, tal. Però ni l'altre me molesta. Jo li ho explico a la dona, li diu, quan vulga, bé, i li ho explicaré, li ho ensenyaré.
Però vostè entén que porta 10 anys d'alcalde, que era el primer que li ha dit quan és començat, també vull recordar-li quan ha estat en l'oposició i tot el que ha brigat per arribar
sí,
a ser alcalde.
Sí, però no pot dir res, ningú, ni això, de que m'ha aprofitat del meu càrrec.
Però almenys...
Ni això.
En la vale, possibilitat... Entonces,
això sí que me clar, molesta molt.
Sí, però...
Que me molesten molt, perquè no són veritat.
La possibil...
Ho han intentat tantes vegades manipular en aquest sentit que ja de veritat, heu vist d'una manera que jo invite a aquell que tinga dudes sobre aquestes coses, és que la meva porta està oberta, que vinga que jo li ensenyaré la veritat de les coses.
Però la possibilitat de poder-li preguntar, és dir, de que encara que siga anònim, ho pregunte i vostè contesta,
per
una persona contesta sempre que té la raó de la seva part i creu en el que està fent i té que contestar. Si no, el que ens diuen és que li preguntem el que vostè vol. I en aquest cas n'hi ha que deixar clar que així en aquesta casa torna a dir que no li pregunta el que vostè vol, sinó el que la gent ens demana. Com anem a ajudar
molt,
i si anem a ajudar
ràpid,
les famílies?
Perquè m'estès molt en l'altre i al final bueno, anem un poc molt ràpid. Mire, ja li he explicat els acords que tenim en les entitats socials. Com a un reforç de Nadal podríem haver fet, hem dit des del primer moment en Vila-real, nosaltres no som partidaris, jo no ho soc com a alcalde, els equips de govern que m'han acompanyat hem tingut intents en alguna ocasió de crear algun comedor social. Nosaltres no som partidaris del comedor social, jo ho dic, nosaltres som partidaris de la canya de pescar i d'ensenyar a pescar, i crec que la dignitat de les persones en aquest sentit, no tenim una ciutat. Jo no dic que no tinga que haver un comedor social en València o en Castelló o en Madrid, on moltes vegades hi ha molta gent en el carrer, de vagabundos, de tal, de persones en moltes dificultats, que sí que n'hi ha que ajudar-les també a fer-los el menjar. Però nosaltres la problemàtica que tenim és diferent. Les nostres famílies que atenem en serveis socials, que són moltes, són més de 3.000, ¿vale? A través de les entitats i a través dels nostres serveis socials municipals, són famílies que volem empoderar-les i que isquen d'aquestes dificultats i ajudar-les, com fan els antonianos, com fan Càritas, com fa Creu Roja, com fa Sant Vicent de Boi, com fem nosaltres des de l'Ajuntament també, acompanyant-los. I per tant, quines són els nostres mètodes? Ni siquiera jo evitaria hasta lo del menjar dels bancs d'aliments. És algo que sempre m'ha donat a metedone, tant d'arròs, tant de... Quan no n'hi ha una altra cosa, pues col·laborem i ho fem. Però vam introduir de forma pionera, i ara ens han copiat els ajuntaments, i estic molt content en això, lo dels bonos del supermercat o del mercat central o d'acords que fem. Són uns tiquets d'uns 20 euros que repartim, o una targeta. En este cas, normalment eren 15.000 euros, lo que estàvem destinant l'any passat a aquest tipus perquè també n'hi haguera menjar perecedero. Perquè els Nadals també requereixen menjar de... Pues, els Nadals i tot l'any, no? No només se menja de no perecedero, d'arròs i de tal, ja que tindre carn, inclús productes de primera higiene, que és molt important també moltes vegades, no? Bueno, normalment l'any passat ja que estàvem superant molt la crisi econòmica que havíem viscut financera, no la de l'Ajuntament, de l'urbanisme i de la deuda que ens han deixat, però el carrer és veritat que anàvem superant-lo molt i els datos eren molt interessants antes del Covid, però el Covid ens ha desmadrat tot i ens ha pegat una pata al tablero a travegar, i és veritat que l'any passat, per exemple, vam destinar 15.000 euros a estos bonos a demanda de lo que ens demana Càritas, Creu Roja, Sant Vicent de Paús, Antonianos, i hem ficat 30.000 euros més. O sea, ara fa no res, s'han comprat 30.000 euros més, que va ser el regidor Álvaro Escorihuela en les entitats a explicar-lo, i s'han repartit, s'estan repartint en les famílies. Al mateix temps, s'anem a repartir també, hem repartit ja i algo més, uns tiquets de la fira. Perquè nosaltres, igual que hem fet sempre, els xiquets de famílies humildes en dificultats no volen que siguin diferents als demés, i hem d'intentar garantir la igualtat d'oportunitats des de les possibilitats que tinguem, val? Aleshores, pues, així no ho estem garantint, implementant més les ajudes d'emergència, intentant tramitar en més rapidesa la renta mínima, que depèn de l'estat i és molt complicat, però que 90 famílies ja ho estan cobrant en Vila-real. Bueno, i això és una bona notícia, que ja tenen una pensió fija al mes, que els ajuda a anar tirant endavant. És un enorme esforç, Susana, el que fem des d'este punt de vista, i sí, hem reforçat el Nadal, però preferim donar-li a la gent un bono que pugui anar a comprar a un supermercat i que pugui comprar el que ella crega convenient en la seva pròpia decisió per a passar els Nadals de la millor manera possible.
Per cert, Vila-real torna a complir el 0,7% com a municipi que era exemplar per les ONGs. Esther Pamplona estava un poc disgustada. Ella bueno, és pues... la representant de la Unitat Territorial de Castelló de la Coordinadora Valenciana de les ONGD. Estava un poc disgustada perquè sent un municipi referent com érem, havíem caigut en el problema de no donar aquestes ajudes.
Bueno, pues jo lamento moltíssim i li demano disculpes a Travegà públicament, i és una de les frustracions que tinc com a alcalde d'estos anys. Ja teníem una altra opció, així és. N'hi ha que no té problema en gestionar el 07 perquè no el fica. Vale? Entonces, este és el problema de sempre. Quan t'encarregues de, i te planteges fer algo, pues després ho has de gestionar i ho has de fer bé. Aleshores, claro, molts ajuntaments, quan vostè pegui una mirada als pressupostos que van aprovar, se veuran el que destinen al 07, pràcticament no res, i per tant no tenen problema de gestionar aquests diners i que arriben adequadament, que se paguen les subvencions quan toquen. Nosaltres tenim un problema, no ho hem sabut fer, de veritat. Hem sabut ficar els diners cada any, però no hem sabut pagar-les. Per incapacitat tècnica, per incapacitat de gestió de les mateixes, la intervenció mos ha ficat molts problemes sempre en este tema, són monedes estrangeres, són canvis, mos està costant moltíssim i no volem renunciar a això, no? Però jo abans era una exclusiva,
diguem,
i vull que no s'entenga malament tampoc i tal, però hem arribat a un punt en què tenim unes convocatòries retrasades de anys anteriors, tal, són molts diners que se gestionen, com li dic, és un 07, són 400 i pico mil euros, i això no ho té ningú ajuntament, ja li ho dic, inclús molt més grans. No arribem, i encara que li pareguem pocs diners a alguns que estan escoltant, dels 47 milions que gestionem en este tipus de coses, que són projectes en Àfrica, projectes així, estem parlant de tercer món, és molt complicat, perquè després els tècnics són super exclusius, no saben fer-ho bé, ¿vale? Entonces, jo he pres una decisió en guany, i en guany en el pressupost no anirà al 07, ¿vale? Com una medida excepcional. No vull crear més expectatives i problemes, perquè damunt quan els traem el 07, les entitats creuen que van a tindre, perquè ho planifiquen, claro, i tiren endavant projectes i després no s'arriben els diners a temps i es fem un problemon. Anem a parar en guany un poquet, anem a ficar uns diners pa liquidar les convocatòries anteriors. Li he dit al departament i al regidor, vull que s'aclarisca en guany tot el que tenim pendent.
Al voltant de 380.000 euros quedaven.
Eso es. Pues anem a fer lo que l'anualitat d'enguany mos dicen. Anem a intentar liquidar durant enguany, entre remanents que tindrem en abril i ara, tot això, però la convocatòria d'enguany no la traurem, ja ho dic d'antemà, i anem a liquidar, anem a fer la feina que tenim pendent, no empastrem més. I en quan la tinguem, jo me compromet, i això és el meu compromís així públic, que en 2022 tornarà a estar el 07 en l'Ajuntament de Vila-real, però tot en condicions ja, tot pagat i tot com toca, no?
N'hi havia gent que se preguntava, que inclús me diuen que com un alcalde d'un ajuntament, i en concret el de Vila-real, com s'embolicava d'aquestes maneres quan al final, després a vostè, els que li vota són els ciutadans de Vila-real.
Pues perquè jo no gestione cada dia només pensant en el vot. Si haguera gestionat cada dia només pensant en el vot, gestione cada dia també pensant en què pot fer millor a la meva ciutat. I això és la il·lusió que tinc, i els principis i els valors que m'han transmitit. Jo tinc uns valors profundament cristians i catòlics, treballo en totes les entitats que no ho són també, per exemple Creu Roja, que és més laica i tal i qual, en els mateixos valors i els cristians de solidaritat, de que els germans dona igual d'on siguen, etc. I com m'ho crec, pues pensé que a més la millor manera, també des del punt de vista per a aquells que ens estiguen escoltant que no tenen estos valors egoistes i volen aplicar-lo des del punt de vista egoista, que entenguen que la millor manera de que no vinguin pateres és que no necessiten eixir. I per tant, al final, així de lo que n'hi ha que fer és treballar també en origen, primera perquè tenen tanta dignitat i són iguals que nosaltres, a nosaltres ens sobren moltíssimes coses. Imaginen el Covid, no? M'ho explicava la gent de Manos Unides l'altre dia quan parlàvem del sopar este solidari que van fer i els vam ajudar i tal. Me deia, mira, enguany hem suspès també el projecte que teníem d'una escola en Haití i tal, i anem a dedicar tots els nostres recursos, perquè si no m'ho ha manat el Papa Francisco, bueno, i l'entitat a nivell nacional i tal, per al tema del Covid, perquè imagineu-vos, nosaltres així, aquestes mascarilles, ara estem repartint-ne 12.000 per les escoles, valen a 0,50, 0,60, el que valguen, doncs pues això per nosaltres és pecat a minuta, no mos genera un gran problema pressupostari. Dur una mascarilla a un xiquet del tercer món és un problemón, perquè la majoria no tenen ni au i a pallavar-se les mans, no? En alguns llocs. Entonces, des de luego, si algú pensa que jo com a alcalde l'argument que vaig a tindre és que invertisca només en allò que me done boig, senzillament és que no me coneix, no?
Per cert, del dia 18 faran les jornades per explicar la llei d'àrees industrials. que anirà dirigida als grups polítics i al, també als representants d'aquest sector empresarial?
Bueno, anem a fer una tremenda campanya en el nou pla de reindustrialització que anem a presentar l'any que ve. Val? Nosaltres hem complit ja 10 anys, com va dir vostè al principi de l'entrevista, han sigut molts èxits i molts fracassos també. N'hi ha que reconèixer que moltes de les expectatives que ens havien marcat doncs no s'han complit i se'ls haurà que redefinir-les i intentar complir aquelles que tinguem que mantindre com a expectatives interessants per a la ciutat. I altres n'hi haurà que de redefinir-les després del Covid, perquè això ha canviat moltes coses, uh-huh. N'hi haurà que redefinir-les vist el que ens ve cara al 2027 dels nous fons europeus, que van a ser fonamentals i molt importants. És a dir, l'escenari ens va a canviar i ens ha canviat en un any a tots moltíssim. I com també acabàvem ja pràcticament aquest pla que vaig presentar quan vaig arribar de reindustrialització de Vila-real i que ens ha donat també molts èxits de desenvolupament industrial que explicarem i que la gent entendrà, de quantitat d'empreses que han pogut ampliar les instal·lacions, instal·lar-se en Vila-real, etc. Pues bueno, volem començar a dialogar en la societat i dialogar en la societat implicada, en els experts, en qui ens pot ajudar, en els empresaris, en tot el món, per a també compartir en ells la Vila-real del 2030. I això és el que vaig dir ja en el Foro Vila-real 2030 que vaig prometre en la campanya electoral, que el vam començar a treballar a principi de la legislatura i que he decidit, enmig del Covid, que lo important en la pandèmia, en el moment més difícil, era lluitar contra el virus i garantir la salut. I ara, a partir d'ahí, que ja se veu més expectatives, més esperança, que tenim material per protegir-nos, que hem demostrat que podem continuar en l'economia en marxa, però sempre que ens protegim i que, a més, la vacuna ja ens està donant il·lusió a tots, o les diverses vacunes que n'hi ha. Ahir se va punxar la primera vacuna a Margaret, no? l'anglesa de 90 anys, que ha sigut la primera que se l'ha ficat. A partir d'ahí, en gener, ha promès el president del govern que n'hi haurà les primeres vacunes a la gent de risc en Espanya. En Europa estan tots un poquet parlant de lo mateix. En Estats Units, Biden ha dit que va a vacunar a 50 milions d'americans els sis primers mesos de la seva presidència. Això pareix que el final del túnel sanitari se va veient. No sabem l'econòmic.
I el social.
I el social.
Com anirà?
Bueno, pues siguem responsables i prudents i l'afrontem com els hem afrontat tota la vida en este poble, en les gelades, en la guerra civil, en els problemes, que anem a eixir i anem a eixir bé i tenim que ser capaços d'eixir i treballar entre tots. Per tant, això, aquestes jornades s'emmarquen en una agenda de diàleg i de compartir en la societat de moltes coses que van a ser importantíssimes en Vila-real, de quin tipus d'indústria volem, com l'anem a ficar, on la fiquem, quins són els plans que l'alcalde i l'equip de govern té per a desenvolupar en la pròxima dècada, esta que ve. Hem complit una dècada, 2020 de 2010 al 2020, i ara anem a la dècada de 2020 al 2030, que va ser totalment diferent, però que algunes coses que estos anys no hem pogut fer per dificultats econòmiques, per incapacitat de la nostra gestió, perquè som humans i tot segurament, segur, no tinc dudes, jo tinc moltes coses que faig reflexions que no mos han eixit bé, però bueno, les entenc també com a necessàries per a dependre i per a tirar endavant a millorar les coses.
A mi me llama l'atenció el fet de que convide també als grups polítics, a mi que convide a la gent del sector i als empresaris, que al fi i al cap els interessa, però que convide als grups polítics
Sempre hem sigut molt oberts en este tema, no? Nosaltres, jo he dit que he tingut el despatx obert sempre. Alguns debats que se produeixen en el pleno no els entenc, perquè quan tenen que veure en qüestions personals i en temes saben que la meva porta pot estar oberta i que a vegades airejar un tema al públic sense tota la informació, l'únic que estem és alterant a la gent i no donar-li la informació adequada.
Però volen que des del primer, vostè vol que des del primer moment ells sàpien cap a un vol de redigirir.
I es vam implicar en els dos programes, tres programes d'EDUCI, de planificació de desenvolupament sostenible en la ciutat, que van presentar a Europa i van estar tots a favor i van votar tot el plenari a favor. Després no ens van donar en Europa les ajudes, que bueno, ha sigut una bendició, també s'ho tinc que dir, però bueno, vam intentar que això fora així, vam marcar ja un plan que també se discutirà en tot això, ja n'hi ha moltes coses marcades del futur de Vila-real i van aixir a criticar-nos que no ens les donaven, que no sabíem gestionar-ho quan ho havíem aprovat entre tots, però me dona igual, estic ja molt per damunt de tot este ruïdo, com hem parlat antes, no faig les coses i ahí mantendrà en la mateixa qüestió que m'ha plantejat anteriorment. Jo duc 10 anys així, Susana. No puc estar plantejant-me en aquests moments què tinc que fer per a guanyar vots, perquè estaria traint al meu poble. me puc equivocar o no me puc equivocar, i com me vull equivocar menys, per això vaig a reunir-me amb molta gent, perquè vull escoltar a molta gent. I per què? Perquè possiblement el que decidim en estos moments l'any que ve i el següent i l'altre, esta legislatura i principi de l'altra, va marcar Vila-real hasta el 2035.
Clar, jo des de...
I per tant vull implicar a tot el món, perquè no sabem qui va estar en el govern. I el que no és possible així és que, ojalà estiguem, però jo no vaig estar tota la vida així, no? I la gent ho entendrà i és lo normal. I aleshores a mi m'agradaria que tot el món s'implique per a que des de les diferències normals i des de baix que se puguen produir, els eixos fonamentals, la lluita per un model de ciutat referent, líder, innovador, europeu, de capital de serveis, industrial, que ixa línia la compartim lo mínim, els mínims i lo bàsic entre tots, per a que quan entre un govern no mos passe com la llei d'educació. Ara va i la canvie. Ara ne canvia una altra. Ara entre una altra ne canvia una altra. Tornem locos a tots i perdem unes oportunitats tremendes, no? No, no. A mi m'agradaria que la base fonamental Vila-real, Susana, i acaben això, se juga esta dècada ser poble o ser ciutat. No ho havia dit encara, però me la juguem. I algú dirà, home, i està dient que ser poble és roïn? No. Nosaltres, des del punt de vista cultural, a mi m'encanta dir el meu poble. Però ser poble no és ser ciutat per algunes coses. I la gent que ens estiga sentint ho sabrà. Ser ciutat és tindre més recursos, és prestar serveis per no tindre que anar a tenir uns altres puestos, és poder exigir a altres administracions algunes coses perquè tu lideres algunes qüestions, i ahí ens estem jugant a la dècada que ve.
Sí, però mire, vostè quan li diu als polítics, als grups polítics es convida, és precisament per a que arribem a ser ciutat, que és el que vostè definitiva vol, però quan és, quan aquest projecte és, entonces l'acusen de que la idea era d'ells i no seua.
No passa res, da igual, sí, el tema de les medalles i tot aquest tema. A mi, això és una de les coses que m'ha portat molt el càrrec, no? I estos anys d'experiència amb tantíssima gent i amb vostès, en els mitjans de comunicació i tal, que el meu ego, de veritat, com tots en la vida, és lo més fotut de controlar, l'ego de UE, i és el que més mal mos fa, tremendo, perquè el 80% de les ocasions que el fiquem en marxa i l'exigim, no deuríem.
Sí, però
no tenim un sentit, però que no me preocupen, no me importen, quan ells se fiquen les medalles i diuen que han sigut gràcies a ells, pues enhorabona. Jo que sé, els de Ciudadanos l'altre dia mos vam reunir i me van oferir una sèrie de propostes pel pressupost i tal, molt interessant la reunió, i moltes d'elles les hem acceptades i tal, i ara han decidit a dir que algunes són idees seus, és magnífic, claro que sí, faltaria més. Jo no puc vendre tot el que pense.
Però vostès s'imaginen i s'han reunit els grups polítics, sí, que no vulguen dir que és el millor perquè Vila-real no siga aquesta ciutat que vostè està visualitzant?
Però això serà la seva responsabilitat, és a dir, a veure, jo no tinc problema, jo els oferís que puguen aportar coses i que inclús algunes que, en les que jo puc estar treballant i l'equip de govern durant molt de temps i que no les hem fetes públiques perquè no mos dona temps a vendre tantes coses, no? I a explicar tantes coses totes les dies, que és que ells s'adelanten perquè ells ho tenen molt fàcil vendre una cosa. Ells no se tenen que plantejar si és legal o no, no se tenen que plantejar si n'hi ha diners o no, tot això no se tenen que plantejar. Entonces jo, volem els jardins molt millor, bé, però jo també ho he fet en l'oposició, jo també ho he fet, perquè no maneges la mateixa informació, perquè el marge que te deixa el govern, que és el que té més informació i gestiona molts diners, és ixe, i per tant, que no els acuse de res, que jo l'únic que els demane és que facin aquesta part, que és la normal, d'espavilar-nos, de saber que estan ahí, de que ens poden controlar, això és importantíssim per tot l'equip, saber que n'hi ha...
Bueno, vostè era una de les persones que deia que està a l'oposició precisament per això, però
per oposició. O sigui, sense oposició seríem molt pitjor govern. I sense oposició bona, pues seríem molt pitjor govern. Depèn de l'oposició que tinguem, serem millor govern o no, perquè debilitats, acomodaments, tots ja tenim.
Serem ciutat, alcalde?
Si depèn del treball que estem fent i si som capaços, com ha fet la societat de Vila-real en el passat, d'estar per damunt de moltes coses i unir-se al voltant dels nostres arrals i dels nostres símbols, serem ciutat. I això significa tindre més de 50.000 habitants o no. És que és així de simple. Si són menys de 50.000, si eren 21 regidors, ja no seran 25. Els diners que ens venen de l'estat són menys, per l'equació que n'hi ha de moment, en la finançació local, moltes coses d'estes. I tenim 50.000 satxens, però claro, ahí està Castelló apretant, en les seues inversions.
No, no, està clar.
En les seues inversions, les seues tal, ahí està Onda apretant, en el seu parc logístic, les seues empreses, el seu tal, ahí està el Masora, que té tot el dret del món, ahí està Burriana, el Sant Gregori, preparant 6.000 vivendes.
Sí, però Vila-real ja. Sempre mira cap a Castelló, és dir, ho tenim un poc complicat, alcalde?
Claro, és el que he dit jo antes, però no impossible. Jo estic convençut de que podem ser 55.000 o 60.000 habitants en el futur, en els pròxims 15-20 anys, perfectament viable la ciutat i estabilitzar el nostre lideratge. Però tot això dependirà, i tot això li ho dic, que damunt unes circumstàncies...
Vostè se troba en forces de sí, portar-nos cap allí, no?
Sí, home, jo vaig intentar ajudar i col·laborar. No,
jo, no. Mire, jo no vostè, això d'ajudar sí. I col·laborar, no. Jo vostè el veig sempre com allò de liderar, eh? No,
home, a veure, jo no dubte de que... A veure, és que jo me crec molt en el lideratge, en les associacions, en el món, en el futbol, en tots els puestos, en les famílies. Sempre hi ha alguna persona on anem tots, a l'abuelo, a l'abuela, al pare, a la mare... Cada un fa esos papers de mediadors, d'impulsors, de tal... Existixen des de que som tribu i que vivíem en la cova, no? Ara se trata de, en societats complexes com aquestes, saber-les articular adequadament. No dude que jo de lideratge en exercisc, o sea, ho he fet sempre. Jo no vaig a cap puesto per a que me diguin el que tinc que fer, mai. Jo vaig per a oferir el que puc fer.
Perfecte.
I a partir d'ahí pacte. Claro, és a dir, jo sé el que vull fer i li ho transmitís, i el meu partit i el meu govern en estos moments saben el que volem per a la Vila Real i poder arribar a tindre aquests habitants i poder tindre indústries per tindre aquests habitants i que vinguin a viure així. N'hi haurà que construir vivenda, n'hi haurà que tindre puestos de treball o els puestos de treball d'altres pobles que decidisquen viure a Vila Real perquè és millor viure en Vila Real encara que treballes en un altre poble que estiga més proper a la teua empresa de Vila Real que d'aquest poble on s'ha instal·lat, coses així. Però això és el que estem analitzant. Entonces, els grups de l'oposició, si volen pensar en Vila Real i ficar a Vila Real primer, pues estaran dispostos a col·laborar, i si no és responsabilitat seua, però l'actitud dels grups de l'oposició ni de ningú mos va a parar en la il·lusió i en les ganes de tirar esta ciutat endavant i de fer lo millor pel nostre poble. I quan dic lo de poble-ciutat, no vull que ningú me malinterprete en aquestes paraules en que ser poble és roïn. No, ser poble no és roïn. Lo ideal és ser ciutat i mantindre les arrels de poble. I això és el que hem lograt fer en Vila-real. I això és el que hem de lograr en el futur.
Alcalde, ens ho ha deixat amb un to claret. Tinc diversos titulars, eh?
Espero vostè sempre me trau amb un to, eh? Això que no hem parlat encara del pressupost i ja sap diverses coses, lo de les aerosets, lo de tot això. La veritat que estaran tots així apuntant perquè mos escolten en aquestes entrevistes des de la premsa escrita, i d'ací un rato ja en tinc diversos a veure per adelantar coses del pressupost, eh? Però bueno, no se preocupe. Al final també m'agrada ser molt... molt transparent en aquest sentit, i les entrevistes encorsetades, i això és la clara mostra de que de lo que vostè ha dit antes, no? És a dir, de que així no se prepara ningú guió ni tal. Sí, les preguntes se me diuen, no? Les que ha fet la gent, per si necessitem algun dato concret, però li assegure que les he preparat, i així està Susana, una de les responsables de premsa, 5 minuts antes de vindre així. O sea, vull dir jo que no les havia ni mirades en 2 setmanes.
José Belloc, alcalde de la ciutat de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut, espero que no tarde tant la pròxima vegada.
No, bueno, hem tingut un problemeta. Sí. També ho dic públicament, que no tinc cap problema, perquè alguns s'han preocupat, perquè s'ha escampat, és un poble no normal, senzillament vaig tindre un colp al cap, un xicote d'accident i tal, i he tingut que estar esta setmana que ve, m'han fet un tag, m'han fet unes proves perquè me sentia un poquet així amaretjat, no n'hi ha res greu, està tot perfecte, va ser a lo millor aquests 2 o 3 dies i nada, ara ja al puesto, i bueno, pues he estat ahí 2 o 3 dies en casa sense deixar de firmar, treballant, parlant en tot el món, però me dien els metges que no és que era per manejar-me massa per si havia hagut un poquet de desplaçament crani o algo, col fortuit el Sant Medellí vaig pegar contra un radiador, res de l'altre món, però bueno, qualsevol accident domèstic és que poden passar.
Pues bé, de salut i sa creativitat en marxa, alcalde, moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Moltes gràcies a vostès, fort abraç.
A la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hola, ¿qué tal? Salutacions. Arranca así el Temps dels Esports en la ràdio d'Apunt.
Repassem en 30 minuts l'actualitat esportiva.
Dels nostres esports i els nostres esportistes.
En línia de fons, analitzem, reflexionem i parlem amb els protagonistes de la jornada.
Ens agrada superar-nos i per això cada cap de setmana eixim junts a córrer en la ràdio d'Apunt.
I tenim un marató d'hores en directe, amb moltes retransmissions.
En la ràdio d'Apunt compartim la passió per l'esport. Compartim a Apunt. Sintonitza'ns a La Plana Baixa, 103.7.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Mare, centros de educación maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda, www.centremare.com.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
I ara tenim nosaltres a Moisés, ell és enlace sindical del CESIF, Centro Penitenciario Castellón 2. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
Finalmente queda convocada para mañana la huelga que usted nos explicó, bueno, que no tendría más remedio que llevarla a cabo si no llegaban a un acuerdo. No se ha llegado a ningún acuerdo.
No, claro que no se ha llegado a ningún acuerdo. Por eso mañana pues convocamos la manifestación a las 12 en María Agustina.
Uh-huh. Mañana a las 12 de la mañana será en la Plaza María Agustina frente a la subdelegación del Gobierno de Castellón, ¿eh?
Sí, bueno, comentarte que la manifestación va a ser en coches. Hemos creído más oportuno hacerlo así, sobre todo por el tema de la pandemia. No queremos que la gente corra ningún riesgo y entonces hemos visto que la nueva forma de manifestarse en coche pues creo que va a ser la más adecuada y es por la que hemos optado y vamos a realizar un trayecto por las calles de Castellón, sobre todo pues pensando siempre en el tema de la pandemia, que es el tema actual, y no queremos que por la manifestación pues resulte ninguna persona contagiada.
Uh-huh. El lugar de reunión será la Plaza María Agustina.
Te lo comento, sí. Vamos a quedar en la calle Rafa Lafena, que es la trasera de la subdelegación de gobierno. Ahí lo hemos habilitado para que la gente que llegue con su coche pueda ir formando una fila y entonces desde ahí saldremos.
¿Y la hora serán las 12?
Efectivamente, la hora será las 12 en la calle Rafa Lafena, a la altura de la trasera de la subdelegación de gobierno.
En este caso, la huelga la convoca el CESIF, que es la que usted representa, pero también ACAI, UGT y Comisiones Obreras.
Efectivamente, somos la plataforma sindical que, pues, que hemos convocado esta huelga, somos los que tenemos representación sindical en el Centro Penitenciario Castellón II, y bueno, pues hemos tenido conversaciones y hemos creído oportuno pues convocar la huelga, vamos, pues sin titubear, porque los motivos, como yo te expliqué el otro día en la entrevista, pues sobran.
Mire, le vamos a recordar los motivos a la gente por lo que ustedes hacen esta manifestación mañana día 10. Ustedes concretamente dicen por qué es importante ir, pues por las agresiones que sufren, por la falta de protección ante el COVID, la falta del diálogo y, según ustedes, desconocen lo que es la ley. Por eso piden a Carretero, que es el director, el señor Carretero, que dimita. ¿Es así?
Efectivamente. Nosotros desde todo este verano llevamos sufriendo agresiones cada vez más graves y vemos que, bueno, pues que la dirección del centro están cómodos en sus despachos y nosotros somos los que tenemos que bregar todos los días con los internos y somos los que sufrimos estas agresiones mientras la dirección pues no toma medidas ni intenta paliarlas dentro de lo posible. Nos hemos visto pues abocados a convocar pues esta manifestación. Luego también está pues la falta de diálogo en los acuerdos sociales y el incumplimiento de los acuerdos sociales que llegamos con la parte de la dirección. Pues a todo esto hay que añadir, bueno, pues un clima de desánimo, de descontento en la plantilla, bueno, pues porque la plantilla durante el COVID lo ha dado todo, hemos ido todos los días a trabajar, los 365 días del año, y estamos viendo, bueno, pues que no estamos recibiendo el trato adecuado, y el trato adecuado no es gran cosa. Estamos, por ejemplo, en tema de COVID pidiendo una mascarilla FP2 en vez de una quirúrgica y que se nos cambie pues cada ciertas horas, cada 8 horas. Estamos haciendo turnos de 24 horas pues con 2 mascarillas quirúrgicas. Y bueno, pues eso son mayormente las cosas que pedimos.
¿Ustedes saben si el señor Carretero sabe que mañana hay una manifestación?
Bueno, creemos que sí. Como el diálogo, nosotros no tenemos diálogo con él, nuestro sindicato no tenemos diálogo porque nosotros entendemos que no es una persona válida para ello, y entonces bueno, hoy en día en la era de la información, todas las redes sociales lo hemos convocado por ahí, entonces creo que pues claro que se ha dado cuenta. Evidentemente, lo que a lo mejor muchas veces pasa que no se quiere dar cuenta de las cosas, pero él está bien informado de la manifestación. Uh-huh. Es más, después de la manifestación vamos a tener una reunión con la subdelegada de gobierno pues para exponerle los motivos de la manifestación. Allí le vamos a entregar una serie de documentación de todas las medidas que hemos tomado, pues como han sido las denuncias a la Inspección de Trabajo de aquí de Castellón, a la Secretaría General de Institución Penitenciaria. Le vamos a dar un dossier completo de todo lo que ha hecho la plataforma y de todo lo que ha dejado de hacer el director, que ha sido, por ejemplo, por no ir a los comités de prevención de seguridad y salud laboral.
Usted sabe que en esta cadena siempre nos gusta escuchar las dos versiones. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con la prisión, con Castellón II, Albocàsser, y hemos preguntado por el señor Carretero, con el director del centro. Su secretaria, Ruth, nos ha dicho que hoy no iba a estar en todo el día. Por lo tanto, no sabemos si les han la opinión de él sobre la huelga de mañana. No tenemos posibilidad de saberlo desde esta cadena,
Ya, bueno, pues muchas veces es dar la callada por respuesta, o muchas veces lo que nos está ocurriendo es que muchas veces hablamos las cosas y las palabras se las lleva el viento. Por eso nosotros desde CECIF llevamos un tiempo siguiendo la estrategia que lo dejamos todo por escrito y registrado. Nosotros cuando vamos a los comités registramos que vamos a ir y entonces todo por escrito, porque las palabras pues se las lleva el viento, y con esta dirección pues bueno, no me extraña que no le haya comentado.
¿Es normal que el director del centro penitenciario esté todo un día sin ir a su centro de trabajo?
Sí, bueno, es normal. Él también, tenemos que dar cuenta que también tiene sus reuniones pues con otro tipo de instituciones y otro tipo de, bueno, pues de relaciones que tiene que mantener el centro penitenciario. El centro penitenciario, como ya hemos comentado en muchas entrevistas que hemos hecho, pues es un ente vivo. Entonces se relaciona pues con ayuntamientos, con asociaciones, bueno, y él también pues tiene pues que acudir a reuniones. Y bueno, y si también se tiene un día, y si también es lícito, pues que él tenga también, que no lo sé, lo desconozco, si tiene un día de vacaciones, día de asuntos propios, al final, bueno, pues eso también es lícito y eso le corresponde al César lo que es del César, como se suele decir.
Moisés, ¿por qué mañana a las 12 tendría que acudir la gente a apoyar esta manifestación, que recordemos será en esta protesta en coche?
Pues muchos son los motivos. No somos agentes de la autoridad, estamos sufriendo agresiones, instituciones penitenciarias, todos los centros están abandonados. Bueno, recordar un poco al oyente, que seguramente este fin de semana lo habrá oído, la fuga de Valdemoro, de dos butos. Internos, esto se produce por la falta de medios, por la falta de seguridad y el abandono pues que nos tiene la secretaría. El ejemplo más práctico es ahora el que te estoy diciendo de las mascarillas quirúrgicas para turnos de más de ocho horas, y así somos una institución con una ley orgánica que se creó en 1979, pues poco hemos avanzado. Y hacemos nuestro trabajo, pues para que lo sepa la gente, con un bolígrafo y con un walkie. Nosotros no llevamos ni pistolas, ni porras, ni taser. Vamos con las manos libres, no llevamos ningún tipo de defensa. Quitando un bolígrafo y un walkie, esas son todas las defensas que tenemos nosotros para protegernos de los internos.
Moisés, enlace sindical del CESIF, muchas gracias por habernos puesto al día de lo que está ocurriendo, y espero que mañana esta protesta en coche al final les dé a ustedes lo que piden, que no es tanto, es ni más ni menos lo que necesitan.
Correcto. Muchas gracias, Susana, por ser el altavoz de los funcionarios de prisiones aquí en la provincia de Castellón.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
The small, the slow.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest dany que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors... ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Villarreal. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia. ¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Bé, com cada dimecres ja tinc al meu costat a Pilar Aleixandre. Avui, com sempre, parlarem de gestionar aquestes emocions, no?, que són tan complicades moltes voltes, no? Però per això tenim a Pilar, que mos ho ensenya. Veritat, Pilar?
Hola, Maria, bon dia. Així estem per a parlar un poquet d'aquestes emocions.
Bé, doncs pues, aquest dia, no?, avui, parlarem un poquet d'aquesta sensació de ansietat, no? I sa gran temuda que moltes persones tenen. Lo que passa és que tampoc es parla molt d'ella, no?
Sí, jo penso que l'ansietat possiblement és de les emocions que més ens acompanya a tots diàriament. L'ansietat realment, si anem a la seva base, és com altres emocions un mecanisme de defensa que ens ajuda a defensar-nos d'una determinada situació de perill. Realment és una emoció que se detona quan n'hi ha una acció, un succés que siga que ens comprometa a la seguretat o a la integritat o a la valentia, i això és el que detona esta emoció d'ansietat, no? Clar, avui en dia això seria parlar d'una ansietat, diguem, de llibre, no? Avui en dia n'hi ha moltes situacions que les anem fent de forma mecànica i que finalment ens porten a una situació d'ansietat, diguem, jo la diria ansietat quotidiana, no? I vaig, com sempre, posar algun exemple, no? Pues, la persona que va completar en la seva agenda i que se n'adona de que no se deixa temps per a res. És a dir, l'agenda s'acaba convertint en un Tetris, no? I dins d'este Tetris no n'hi ha espai per a dinar, no n'hi ha espai per a descansar després de dinar, no n'hi ha espai per a un trasllat d'un lloc a un altre. Doncs quan veig este dia de la meva agenda, me crea aquesta ansietat de dir, bé, tinc que arribar a tot, però no sé ben bé com ho faré.
L'ansietat és pareguda als nervis? O sigui, perquè moltes voltes
la gent patís, diguem, quan ix ansietat, quan té una vida estressant, quan patís molts nervis per una situació ja familiar, professional, no? Per exemple, curiós va ser el cas fa uns anys en televisió, en Operació Triunfo, és un programa que coneixem tot el món, no? Tothom. Un artista, per exemple, abans de eixir a cantar, va patir una ansietat en directe. I clar, la gent va dir, què està passant, no? Per què no està al sofà que estan sempre? I vam tindre que dir, és que ha patit un atac d'ansietat. I no sé si són nervis, és agobi. És una situació de perill, com tu has dit, no?
Sí, l'ansietat, jo crec que un atac d'ansietat és de lo més dolent que se pot patir, no? Aixina de coses quotidianes, no? Torna a la quotidianitat, perquè veig l'ansietat tant del dia a dia de cada persona que de vegades ni me n'adone que tinc un atac d'ansietat, no? I aquest atac d'ansietat el puc confondre en que m'està donant un infarto, perquè cursa en determinats símptomes físics, no? Com taquicàrdia, com dificultat per a la respirar, una sudoració excessiva, s'engarroten, se tensen els músculs, n'hi ha tremolors, pot haver mareig, pot haver desmai, pot haver una sensació de tall de digestió, mal de cap, inclús qualsevol desarreglo intestinal, no? Què ocorris així? Mentalment jo estic en una preocupació constant, no? Estos que t'he anomenat són els símptomes un poc físics, no? Mentalment la meva ment està constantment preocupada. Entonces, què me provoca? Això me provoca cansanci, irritabilitat, que seria un poc aquests nervis, no? Estic molt nerviosa i m'irrite per res. Estic molt agitat. Tinc problemes per a concentrar-me, per a dormir-me, no? Clar, pense que si agafem qualsevol d'aquests símptomes, moltes persones, no, els poden estar patint diàriament i no se n'adonen. I torne a totes les pràctiques del mindfulness, no? Quan la meua ment està constantment en organitzar-me, en fer i ser tetris de la meua agenda d'avui, no estic vivint el moment present. I possiblement no me n'adone de que estic a punt de patir un atac d'ansietat, sí? Com puc solventar o com puc pal·liar aquesta ansietat? Pues moltes vegades, sense donar-me compte, ho solucione menjant, ho solucione fumant, ho solucione... És que penso que la solució que més acudim a ella és menjar, val? Més a més, quan determinats aliments ens donen aquesta sensació de benestar que jo no tinc quan estic en aquesta ansietat, no? El xocolata, els dolços, les farines, no? Tot això me dona aquesta sensació de benestar que jo m'estic privant a mi mateixa durant el dia a dia, no? En aquest pensament constant de com arriba.
Sí, la veritat és que això del menjar passa moltes voltes, no? Gent que potser es desperta a mitat nit, no? Quan té un moment delicat en la seva vida i es farta a menjar, no? Diguem. Casualment, aquest novembre, ha eixit en Netflix la quarta temporada de The Crown, no? És quan el príncipe Carles d'Inglaterra es casa ja en Diana de Gales, no? D'ací dir que és ficció, tot el que... O sigui, part d'història i part de ficció, no? Però el que ens ensenya una part oculta de Diana és que quan ella vivia moments d'ansietat, moments de que no entenia el que estava passant, s'alçava i es fartava a dinar, o sigui, a dinar, a menjar-se tot el que hi havia al frigorífic i després ho bossava, no? Aquesta ansietat ens pot produir enfermetats d'aquesta índole o de qualsevol altra, no?
Per supòs que sí, no? Quan suposa que la persona és farta de tot este menjar i després sent també aquesta necessitat d'expulsar, de vomitar tot el que ha menjat, de pot caure en aquesta... Entenc, en esta anorexia o en esta bulímia, no? I patològicament això s'ha de tratar, no? Clar, si jo has començat a ser conscient de lo que m'està passant, possiblement igual menge, no? Però sóc conscient de lo que estic fent. Estic intentant posar un parche, n'hi ha un dia que vam parlar de parches, no? Posar esa tirita, ese parche a una ferida que tinc ahí, no? Què li estava produint l'ansietat a esta dona, no? algo le estaba produciendo la ansiedad, que Ana va a hacer algo que ella no estaba convencida, que Ana, todas son muy invente, cuidado, que Ana va a hacer algo que para de ella sentía insegura porque no se veía capaz. Algo n'hi va ahí que a d'ella li feia cavilar constantment i portar-la a aquest estat ansiós, no? Clar, problemes digestius, problemes de comportament, estic pensant ara en gent més jove, no? De fet, ara comença també a donar el taller del laboratori emocional a un institut a Castelló, als alumnes de segon de batxillerat, perquè sembla que estan vivint una pressió molt gran per als propis estudis de l'institut. Entenc que també per la situació Covid, esta que ja pareix que forma part de la nostra vida. I efectivament, se n'estan produint casos de xiquets en aquest institut que a meitat classe cauen desmaiats, o que comencen a tremolar, a plorar, a cridar, a fer-se... Perquè arriben a aquest punt que tenen que alliberar la pressió que porten. És a dir, tots vivim en pressió i de vegades el propi individu és el que se col·loca més pressió encara, no? Per autoexigència, per necessitat, per temor, per por. Jo crec que la por mos maneja com a base quasi sempre. Esta pressió, aquest estrès, si vols que li diguem, aquesta autoexigència o exigència externa, a mi me crea una tensió, val? Una energia que estiga ahí comprimint, reprimint. Si jo no solte aquesta energia, això arriba un moment que peta. Com peta? Peta en un atac d'ansietat.
Sí, però, per lo tant, diguérem que més bé l'ansietat mos la produïm nosaltres, però per culpa dels demés, per culpa de l'entorn social que estem vivint, educatiu, laboral, social, de parella, d'amics, de tot.
Jo no m'agrada donar la culpa als altres, però perquè sé que és la part fàcil, no? De dir, no, jo no tinc nada que ver, la culpa la tinc l'altre. No, la culpa la tinc jo, perquè jo sóc la que trie viure d'esta manera, val? I si això ho trie quan estic en el pilot automàtic, se siente. Però ho he triat, val? Clar, baixar-se d'este tren, no sé jo si vull baixar-me. Això és la realitat, no? Perquè, com tu dius, la societat, l'entorn, els familiars, els amics, els veïns, en ells veiem algo que tal vegada jo vull tindre igual, o jo vull ser igual, o jo vull viure igual. Possiblement i ser viure igual, o i ser tindre lo mateix, o i ser paregut a mi me crea un estat d'ansietat, perquè la meva vida no és la de l'altre. La meva vida és la meva vida, sí? I tal vegada a mi me va millor descansar després de dinar 15 minuts i no anar-me'n a córrer abans de dinar i després dinar corrents i anar-me'n a treballar. El que a l'altra persona li vaig saber, això és un exemple molt tonto, no? Però vull dir, està molt bé veure, no? Que a on mos du la societat i a on mos du l'entorn i la cultura, però de forma conscient triar on vull estar. Tampoc fa falta anar-se'n del blanc al negre, no? És a dir, entre el blanc i el negre n'hi ha moltíssimes escales de grisos. No fa falta anar-se'n a viure a la muntanya com un ermitanyo, no? Però, no sé, crec que seria un bon treball analitzar, no?, el meu dia a dia i tindre la valentia de reconèixer què he triat lliurement, sense pressió de l'exterior, sense autopressió externa, no? Lliurement he triat viure corrents. De què podria prescindir en el meu dia a dia per a alçar un poc el peu de l'accelerador? Realment vull prescindir d'això? Me compensa, perquè tal vegada me compense viure en un estat d'estrès constant i d'ansietat constant, o jo crec que me compense, no ho sé, no? Però se podrien valorar ahí moltes coses, no?, per a intentar viure d'una forma més tranquil·la, no?, i que tota esta pressió no puja tant al límit que al final rebente, no?, rebente per algun puesto, perquè ens fem mal, ens fem molt de mal.
I a més de fer una reflexió d'aquesta ansietat o d'aquesta pressió que tenim damunt, si volem viure en aquesta pressió, com podem descarregar aquesta ansietat que no siga en el menjar o en qualsevol altre espai o qualsevol altre tipus de gestió que fem del nostre cos que no siga que bo per nosaltres, no?
Pense que és molt necessari tindre una higiene quotidiana i no parlo de la dutxa, que també, no? Jo parlaria tal vegada d'una higiene mental, sí? D'estar ben present i donar-me compte de quins són els meus pensaments, quines són aquestes veus que jo sent en el meu interior i un poc classificar-les, no? I la que no sume, pues, li lleve la veu, no? Este treball, evidentment, se fa en meditació, en agarrar esa rutina meditativa diària, que no és precís que t'assentes una hora a meditar, en que t'assentes 10, 5, 15 minuts, però que t'assentes a meditar. Per una altra banda, una higiene en quant a activitat física, el dedicar un temps diari o un temps setmanal a cuidar el meu cos físicament, a eixir a córrer, a fer un poc d'exercici en casa, a fer pilates, qigong, qualsevol cosa que menege el meu cos. Agafar la bici i anar-me'n a la bici totes les dies un rato, o anar-me'n a la bici a treballar, ja és un exercici físic. Cuidar l'alimentació, evidentment. Si ja me n'adone de que tinc esta necessitat de menjar de forma compulsiva, pues ahí n'hi ha molts tips, no?, per a que pugues utilitzar-los. Pues el no comprar lo que no t'interessa menjar, anar a comprar quan no tingues molta fam o quan estigues molt tranquil·la, tindre a casa coses que siguen saludables, que tu en un moment donat inclús te pugues pegar i entre comille un atracó de Carlota, maravilloso, veritat? Val.
És curiós, tinc gent coneguda que es pega fartades a Carlota, eh? No, no és broma.
Clar, és que a la filla la cap tu lo que necessites és sentir-te saciada de algo que tu ho transformes en aliment, encara que la teua falta de sacietat no és alimentària, val? Pues Carlota o un caldet o un... No sé. Descansar, dormir el que necessites, però una son reparadora, descansar durant el dia, pues quan ja fa 8 hores que ja estàs en marxa, buscar-hi ese KitKat. I descansar tal vegada no és només dormir, és sentar-te a prendre una infusió tranquil·lament, disfrutant de la infusió, disfrutant de lo que t'arriba al voltant. Què més te diria jo? Pues esa vida saludable, el buscar-te alguna activitat quotidiana, encara que siga d'uns pocs minuts, que te sume, que te doni ingressos positius i no parla dels ingressos econòmics. Parla de coses tan senzilles com llegir, com passejar, com escoltar música sense estar fent una altra cosa alhora, no? Com veure un rato de cine o de pel·lis de Netflix, que ara tots estem ahí veient Netflix. Totes aquestes xicotetes cosetes que te van fent ingressos positius per a l'ànima, val? Per a poder anar... jo te diria, anivellant aquesta tensió emocional i aquest estrès que diàriament anem acumulant cadascú, no? Fer un programeta de ràdio, a mi me relaxa molt, vindré així a fer ràdio amb vosaltres.
No, sí. Tots necessitem aquest KitKat. Jo crec que tot el món s'estarà veient reflexat en algun moment de la seva vida. I si no, pues és que a lo millor encara ho està patint, no? I que lo important és això, descansar i també donar-se el gust de disfrutar d'ell mateix, que moltes voltes sempre estem pensant en els demés, en aquest treball, en el que té que vindre, i no gaudim tampoc de nosaltres al fi i a la cap. I d'ahí veis tota aquesta pressió social, individual, laboral, educativa, que al fi i al cap tampoc ens deixa en molt bon lloc de salut, diguérem, o també de relacionar-nos amb els altres, amb ansietat, amb ser rencor, o, no? També pot perjudicar-nos.
Sí, i donat compte que és, jo veig el tema de la gestió emocional com algo, com un aprenentatge de vida, no? Un aprenentatge que inclús a lo millor m'atreviria a comparar-lo quan decidissis estudiar una llengua, no? Pues no sé anglès, pues vaig a matricular-me en anglès en algun lloc, no? O en francès. Pues vaig a matricular-me a dependre aquesta gestió emocional en el laboratori emocional, no? Per a conèixer-me una miqueta més. Estem en temps de canvis. Així és com que s'acaba un cicle, no? En com hem conegut fins ara la humanitat, no? Global, a més. Jo continuo veient un temps d'individualitat, d'individualització, per a poder repercutir en la globalitat, no? Si jo canvie, que sóc una xicoteta gota d'un oceà i altres xicotetes gotes van canviant, pues tal vegada este trànsit a este nou paradigma de vida pues puga ser una miqueta més lleuger, no? Pensé que tal vegada jo parlo en primera persona, no vol dir que siga meu real, no? Sempre tinc aquesta costum, però tal vegada jo sóc la més desconeguda de mi mateixa, no? Esta reflexió, a lo millor me la podien fer molts, no? És dir, jo me conec o sóc realment desconegut per a mi, no?
Jo crec que això, no? Que per l'any nou que ve, hauríem a lo millor demanar saber gestionar millor totes aquestes emocions que tenim i coneixem millor. Pues Pilar, Alexandre, arribem al final, com sempre, de la nostra secció, malauradament, però jo crec que de cara a la setmana que ve, això com continuarà, podem parlar de l'aprenentatge i d'aquesta gestió emocional en els més menuts de la casa. De que dins de, a lo millor, del sistema educatiu, que tant es parla, es podria afegir la idea esta de aprendre als nostres xiquets a gestionar les seues emocions, perquè també vaig veure un documental sobre aquest tema, que ja ho diré, de lo que vaig veure i que em va fer a més pensar en tu, perquè parlàvem d'aquesta gestió de les emocions. Pues Pilar i Alexandre, moltes gràcies una altra volta.
Moltes gràcies a vosaltres, Maria.
Estás a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
I had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Desde Embutidos Flor, agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Pues sí, estem nadalent, que és, no, Maria?
Sí, la veritat és que sí, perquè aquest pont que hem passat ja es deuria d'haver muntat els arbres i els belems, no? Uh-huh. Que ja ho faig arribar un poquet impuntual, eh?
No,
a
jo
la
crec
cita.
Que després del pont de la Constitució, de la Immaculada Concepció, la gent el que fa és ja muntar estos belens i estos arbres. De fet, este matí t'ha llamat l'atenció perquè és la primera volta que tu veus muntar l'arbre de Nadal així a la plaça de l'Ajuntament
sí,
de Vila-real.
Sí, perquè jo sempre he vingut als Nadals i sempre em faig una foto amb l'arbre gran perquè m'encisa, m'encanta. Sí, no em mires aixina, soc aixina, és el que n'hi ha, val?
Clar, i tu ho has vist avui des del principi, no? Dies, oh, i com planten l'arbre? Ah, és que n'hi ha una trampilla, que l'haurin. Claro, per a nosaltres això no és una novetat, però avui estaves tu com una xiqueta en sabatetes noves,
clar,
no?
Clar, sí, a més com si tenim una vista privilegiada. Ja, a més, ho he gravat i quan he tornat a veure-ho, perquè els meus followers, simplement dos, que m'han dit, no? m'han demanat el vídeo complet, sencer, per veure com es fa, perquè, clar, així a Vila-real ho veu sempre, però ningú ho ve mai com es fa. I m'ha agradat molt, i he fet el vídeo, i al veure'l una altra vegada ha dit, ho estic gravant. Ja ho tinc sincronitzat dins meu.
Estaves retransmitint com se fa la planta de l'arbre de Nadal a l'Ajuntament de Vila-real i m'ha recriminat perquè jo estaves en veu de fons, em tenies a mi treballant en les notícies i has dit, jo, he tingut que llevar-li la veu, Susana, no?
Sí, ho sé, en què? T'ha tingut que apartar del mig i llevar-te i sa veu.
Clar, per tu era tota una novetat i jo continuava en les entrevistes i demés, sobretot perquè jo estava contenta per una altra cosa, i és que el dilluns vam donar unes xifres d'oients històriques, Maria? Mm-hmm,
sí, això també és bonic, regals de Nadal.
Clar, i això era una cosa que estàvem parlant en privat, però Maria en el seu vídeo que ha penjat en la seva...
En el meu
perfil,
Instagram, sí.
Podreu sentir-lo, has dit, perquè ahir estan les dades reals que a nosaltres arriben cada dia de com ha missit en oients el dia anterior. Per cert, Maria, canviem de música i ens poses... Perquè anem a parlar de algo que m'ha llamat molt l'atenció i vull compartir-la amb tu.
Sí? I vols que canvi la cançó?
O que deixis un silenci.
Val, anem a deixar silenci, sí, perquè després ens acomiadarem en una altra.
Bueno, a mi ahir me va cridar l'atenció, especialment que l'aigua comença a contisar en Wall Street.
El què?
El què? Sí, sí. L'aigua començarà a cotitzar en Wall Street.
L'aigua?
Sí, sí. El seu preu fluctuarà com fan els petroli o l'or en els mercats del futur. Segons l'ONU, 2.000 milions de persones viuen en països amb greus problemes d'accés a l'aigua. L'aigua, veuràs tu aquestes pel·lícules futuristes que sempre diuen allò de que dels problemes per aconseguir l'aigua? Bueno, pues això és un poc la punta de l'iceberg. L'aigua començarà a cotitzar en Wall Street. Cuidao! Anem a comprar accions d'aigua.
No m'ha agradat aquesta informació, després de lo contenta que jo estava, que venia, no? Que vos ha contat tot lo de Nadal i tot lo de l'arbre en Maria Carey de fons.
Vale,
no és graciós, això?
Jo sé que sóc una miqueta... això,
water quan, party. Claro,
quan sempre avance, ens ve una crisi econòmica, hi ha problemes en este partit polític, n'hi ha... Se veu, jolín, eres com una agorera, no? No. Pues bueno, tindrem que començar a invertir. Però si pensem que nosaltres som una gran quantitat d'aigua en el cos, ja tenim molt guanyat, no?
Sí, sí, exacte.
El nostre organisme està format per una alta quantitat d'aigua.
La necessitem per viure.
Sentim esta cançó que tu me dies i jo vull que finalitzem en una cançó divertida.
Susana, jo sóc de la generació de les Spice Girls i dels Backstreet Boys, no?
M'encanta. Me l'has posat invasiva d'allò de Wall Street que t'acaba de dir.
Sí, sí, sí.
Són quasi les 2 del migdia. Demà, ja saps, Maria...
Més i millor, com sempre, i amb bona música i amb bon ambient, eh? Així, ja.
A les 12, i demà fins i tot tindrem l'arbre ja adornat, que podrem tornar la fotografia.
Sí, sí, jo vull que els llaços una altra volta, sí, sí.
A vostès, a vosaltres, demà a les 12, així en directe, protagonistes Vila-real. I ara els deixem en els nostres companys d'esports.